Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.
El sexe és divertit, o hauria de ser divertit. És una part de la nostra vida on podem gaudir de sensacions plaents, sols o en parella. O també hi ha qui vol incloure més de dues persones o més en el joc. Sigui com sigui, el cert és que homes i dones fem moltes coses a vegades malament. Per què? Perquè l'educació sexual a les escoles és pràcticament inexistent encara avui dia i la incomunicació per la irrupció de les noves tecnologies o la perpetuació dels rumors i mites continua existint. I tot això té unes conseqüències, i és que quan anem al llit, sovint fem una gran quantitat d'errors que podríem evitar. Per sort, nosaltres contem amb l'ajuda de la Laura Clotet. Ella és metge de família, sexòloga i terapeuta de parella i seccionista del matí. I també és la persona encarregada de resoldre els dubtes de la gent que ens envien o que preguntem a peu de carrer. Bon dia, Laura.
Bon dia, Raquel.
A veure, avui el que hem de fer, la setmana passada ens vam quedar amb una pregunta que
sí,
no teníem
sí,
molt clara
sí.
La
teníem
resposta.
Teníem deures.
Hem mirat, o sigui, primer recordem quina era la pregunta que ens feia aquesta oient.
Hola, me llamo Amelia y me gustaría saber cuál es la postura de la libélula.
Doncs Amelia, ara ja tenim la resposta.
Sí. És com he estat mirant i és una postura que potser que s'assembla una mica a la de la cullereta, que potser coneixeu més tots, no? És una postura en la que les dues persones estan estirades de forma lateral, el noi està darrere d'ella i ella té una cama al mig de les dues del noi i l'altra tirada enrere com abraçant la cintura del noi. O sigui, que cal un xic de flexibilitat.
També és veritat que... Sí, perquè per posar la cama així cap a darrere,
sí,
no?
Eh?
A la cintura
sí.
O al cul del noi.
A mi em recorda, ara riureu molt, però a mi em recorda quan saltàvem a goma, saps? Que feies aquella postura
sí,
tan rara.
Que giraves,
que
giraves la
aquella
cama.
Aquella cama per agafar la goma, però seria com anar a agafar la goma de quan jugàvem a goma,
veritat,
eh? Però
bona comparació.
En lloc de la goma agafem la cintura de la parella. Sí que és veritat que és una postura on la penetració possiblement no és el factor més determinant, però és una postura d'alt contacte on les carícies i el joc està assegurat.
Sí, que veus, una sorpresa, perquè a més no potencia la penetració, sinó que el que fa és aquest joc íntim, no?
Sí,
de carícies, sí, de seducció,
sí,
de mirades.
Sí, segur que hi ha un fregament entre genitals, però no està orientada a la penetració perquè per la postura seria una mica complicat.
Doncs ja hem après una cosa més. Continuem.
Hola, me gustaría saber si la primera vez se rompe el himen o si se rompe el himen entero o no.
De fet, aquest és un dels grans mites. M'encanta aquesta pregunta. L'himen no deixa de ser una membrana elàstica. Seria una miqueta com un film de cuina, que té certa flexibilitat, amb la qual cosa l'himen trencar-se com a tal normalment no s'arriba a trencar, el mantenim tota la vida. L'himen el que fa és com doblegar-se, sí que es pot trencar una mica, però sempre està allà. El que fa l'himen és donar espai, fer espai perquè entri el que nosaltres hi vulguem posar. En una primera vegada, o per un accident de qualsevol cosa, o per un mal gest, a vegades inclús amb un tàmpax, potser el que és veritat és que l'himen no és una membrana de totxos que allò s'ha de treure amb una màquina de taladrar i que realment allò farà mal. No, eh? Una altra cosa que és important que entenguem és que l'himen és una membrana molt flexible, que evidentment l'hem de moure en el seu moment i fer aquest espai per entrar, però que persistirà amb nosaltres a tota la vida, més o menys arrugadet, però el tindrem allà. I que no tothom té himen. Hi ha dones que neixen sense himen, hi ha dones que, el que us comentava, no?, amb un accident de petit, amb bicicleta o qualsevol cosa, o sigui, pot trencar-se o fissurar-se per qualsevol altre motiu. O sigui que no té que ser dolorós, no és una cosa que haguem d'esperar sang i vessals, no? Que és molt peliculero, però no, vale? El límen ha de deixar pas, però ha de ser dintre d'una situació pues, agradable i que no ens generi cap trauma.
I de fet aquesta fragilitat fa que a vegades es trenqui, no? I que ni tan sols a vegades te n'adonis.
Sí, correcte.
Vinga, doncs tenim moltes més preguntes.
Hola, me gustaría saber si tener sexo oral con una persona puede transmitir alguna enfermedad.
Bueno, aquesta es repeteix, eh? Anem per la segona pregunta de seguretat i sexe oral i portem dos programes, o sigui que anem apuntant perquè potser haurem de plantejar-nos alguna cosa, Raquel. La veritat és que el sexe oral hi ha risc de transmissió en qualsevol cosa que hi hagi intercanvi de fluids, hi ha risc d'infecció. Evidentment és una pràctica menys perillosa o a nivell d'infeccions que penetració vaginal o penetració anal, però risc n'hi ha. Hi ha risc d'infeccions tant a nivell general com podria ser un sida o inclús a nivell faríngic. S'estan començant a veure infeccions de transmissió sexual que donen angines, no? Angines donades per microbactèries que no estarem acostumats a veure, que realment dius, ostres, això ho he de trobar a zona genital. Sí, doncs no, no? M'està provocant una angina, un gonococ, o m'està provocant una angina, una infecció que en d'altres èpoques només la trobàvem a zona genital, però sí, sí, estan donant infeccions.
Sorprenent aquesta dada. O sigui, és curiosa, no? Aquests canvis d'hàbits, suposo, no?
Sí, de fet, quan es fa cribatge d'infeccions de transmissió sexual, no? Que a vegades quan parlem de... Bé, ens han de fer proves, què fem? No? Ens fem una analítica. Bé, amb una analítica podem veure un parell o tres de malalties que són les que realment ens donen aquesta afectació orgànica. Però és veritat que tots els forats que fem servir per tenir pràctiques sexuals són forats de risc, amb la qual cosa, quan fem nosaltres un cribatge correcte d'infeccions de transmissió sexual, els hauríem de cribar tots. De fet, si tu vas al metge i demanes un cribatge, hauríem de fer això. Quin tipus de pràctiques tens? Mira, doncs oral, vaginal, no, anal no en tinc. Bueno, doncs cribem frotis de faringe, cribem zona vaginal, no? O en home, zona uretral. Sí, a més, també tinc pràctiques anals. Bueno, doncs llavors també hem de cribar la zona anal. No? Un cribatge no és fer-se una analítica, és mirar si tots els forats que estic fent servir segueixen estant absolutament sants.
Seguretat, com dèiem, seguretat. Des del primer dia. Molt important en el sexe.
Hola, me llamo Lucas y me gustaría saber cuánto tardan las chicas en correrse.
M'ha fet gràcia perquè al Lucas se li escapava allò al riure, que això li passa a molts dels nostres oients. És com, a vegades costa parlar del sexe i
sí,
quan ho fem
sí,
doncs ens
fantàstic.
Produeix
jo sempre dic que parlar de sexe, en el moment que deixa de provocar-nos riures, però ja comencem a tenir coses molt treballades, no? Però aquesta pregunta m'encanta. M'encanta perquè és un gran mite. A les dones ens costa molt. De fet, hi ha el símil. Jo crec que inclús quan estudiava medicina, no? Et comenten que els nois són com un interruptor d'una bombeta que fas clic-clac sense anar ni s'apaga, i les noies són com una planxa, no? Que des de que la poses fins que s'escalfa i la pots utilitzar i llavors quan la paga segueix calent una temporada, no? És com la gran comparativa, no?
Uh-huh. Els ritmes tan dispars.
I sí que és veritat que hi ha estudis que el que et demostren és que si tu agafes una persona del sexe femení i una persona del sexe masculí que es coneixen a ells mateixos i els dius, mira, a partir d'ara, si us plau, masturbeu-vos, els tempos per acabar són molt similars. És a dir, una dona triga a córrer probablement el mateix que un home, amb una tècnica correcta i coneixent-se. Ara, aquestes preguntes, el que us deia l'altre dia també, del què preguntem, no? Si el que jo vull dir és quan triga una noia a córrer en parella, doncs dependrà de la tècnica i habilitat de la parella, de la capacitat d'ella per demanar el que li agrada i el que no li agrada, i una mica també del ritme que l'altre imposi, si realment ella hi està d'acord, no hi està d'acord, si hi està còmoda. Però això de que les dones som lentes, bueno, hi ha de tot, però sí que és veritat que mano a mano, literalment, más o menos estem al mateix nivell.
Veieu, desmitificant mites aquí, setmana rere setmana. Doncs, Lucas, ja tens la teva resposta. Anem ara doncs, a la consulta del Marc.
Hola, sóc el Marc i m'agradaria saber si t'has trobat amb casos de parelles heterosexuals on els agrada el sexe anal però el passiu és el noi.
Sí, de fet, m'encanta la pregunta perquè és un altre dels grans mites, no? I dels tòpics que als nois a vegades els hi costa acceptar que a ell els hi pot agradar el sexe anal. La zona anal és una zona altament sensible, plena d'innervacions, on realment si estàs relaxat i t'ho permets, és una zona més de plaer explorar, no? Jo sempre dic que qui no vulgui entrar que no entri, però és una zona de plaer explorar, llavors per què no, no? La zona anal és una zona molt sensible, si al noi li agrada, pues, evidentment no cal ser homosexual perquè t'agradi, o sigui, realment és un plaer més que pots practicar sol, que pots practicar amb parella home, que pots practicar amb parella dona, que pots practicar com vulguis. De fet, hi ha moltes joguines al mercat per sexe anal i conec realment moltes parelles heterosexuals on tenen alguna joguineta, algun vibrador anal per ell, i són pràctiques absolutament normals i superplaents si els dos hi estan d'acord.
I també doncs agrada, no?, que es parli amb aquesta naturalitat.
Molt.
Si que hi ha doncs, homes heterosexuals doncs, que
tant.
També gaudeixen d'aquest plaer.
Em dic Maia i m'agradaria saber que com és que el sexe agrada tant.
Bueno, perquè és un plaer, perquè ens agrada tant menjar xocolata o perquè ens agrada tant anar a la platja, no és que us agrada la platja, si jo vaig a la platja fatal, però bueno, no m'hi trobareu. Però sí que és veritat que el que ens agrada molt, llavors el que és important és això, el sexe ens agrada sempre i quan el disfrutem, no? Ho hem dit moltes vegades, no a tothom li agrada el sexe. Hi ha gent pues, que té males experiències i realment no troba aquest gust pel sexe. Si és que, sisplau, apunteu-vos tots a que ens agradi tant el sexe, com diu aquesta noia, perquè realment és algo fantàstic i que ha d'estar aquí, no?, com un dels plaers bàsics.
I que, a més, tu com a metgessa, doncs, té molts beneficis.
Molts. La veritat és que, a part de la part més purament de sentir plaer i sentir-se bé, que ja és un benefici per salut, no? El fet de fer alguna cosa que et fa sentir bé ja és un benefici per salut. Però, bueno, evidentment, a nivell de secretació d'hormones, a nivell de relaxació, realment té beneficis i es demostra que la gent que té una vida sexual plena també són gent més saludable. Bueno, a vegades és el peix que menja la cua, eh? Gent més saludable també té més sexualitat. Sobretot, us ho dic, sobretot a nivell de tenir clares les coses, a nivell de saber-les disfrutar i no obsessionar-se, no? Cuidado amb els estrès, aquestes sempre anem a toc de pit, no tenim mai temps per res, no? Hòstia, el sexe n'hem de tenir temps, fotem-lo a l'agenda.
Exacte, a buscar temps i fer-ho bé.
Hola, soy Maribel y quería saber para qué sirve los sabores de los lubricantes.
Bueno, la veritat és que lubricants en tenim amb gustos i sense, no? El lubricant serveix per lubricar, important, ¿vale? Serveix per realment millorar les relacions perquè tenim menys rossament, perquè tenim menys pressió, perquè el dia següent no anem escaldats, ¿vale? Perquè a vegades una relació fantàstica fa que el dia següent te'n recordis 3 dies i no cal. Els gustos, per què hi posen gustos? Pues una mica pues, per facilitar o per associar una cosa que ens agrada a una altra. A nosaltres ens agrada el sexe, ens pot agradar el sexe oral, però si a més té gust de xocolata, té gust de maduixa, pues, hi estem afegint un al·licient més, que és un gust que ens agrada. D'alguna vegada ens pot servir per camuflar una mica un altre tipus de gust que ens agradi menys. Jo recomano que primer fem servir la higiene i després els lubricants, independentment del que vulguem tapar, però sí que, bueno, si a mi m'agrada la xocolata i tinc un lubricant amb gust de xocolata, possiblement menjaré molt més de gust del que m'estic menjant.
De fet, hi ha hagut en els darrers anys, podríem dir, com un boom, no?, una revolució pel que fa als lubricants, no?, en quant a tipus de sabors, també doncs, de temperatures, no?, textures.
Sí, jo el que sí que recomano sempre, i ho dic, no?, que un lubricant, per mi és bàsic, eh? Jo penso que un lubricant l'hauríem de tenir tots a la tauleta de nit. I a vegades es ven com, bueno, quan arriba a certa edat, quan ja s'ha catat o quan... No. És que un lubricant per mi té una funció fantàstica, que és millorar la tranquil·litat. Ara m'explico. Evidentment, la funció de lubricació existeix, però per mi el que t'ajuda és a trencar un altre dels grans mites que fa molt de mal, no? El que sempre ens han vengut és que la lubrificació natural d'una noia és el que ens mostra quin grau de calentura té, no? Hòstia, aquesta noia li poso perquè va calenta. Oh, està mullada, això és que li poso el que li estic fent. No, mira, comencem amb un xorro lubricant, jo sé segur que si em toques no em farà mal i no hi haurà irritació, i si vols saber si vaig calenta, pregunta. ¿Vale? Per què? Pues perquè les dones no sempre tenim la mateixa capacitat de lubricar, depenem del cicle menstrual, depenem de l'estat d'ansietat que tenim, amb la qual que aquest sigui el barem perquè la nostra parella tingui aquesta idea de si ens està posant o no, per mi és un gran error, amb la qual comencem amb un xorro de lubricant amb el gust que vulgueu i a partir d'aquí que ens pregunti què volem i com estem.
Perfecte, doncs queda molt clar.
Hola, me gustaría saber cuánto es el máximo de veces que puedes tomar la pastilla anticonceptiva del día después.
Bueno, la veritat és que no sé si està determinat quin és el màxim. El que sí que és veritat és que són dosis absolutament altes d'hormones que el que fan és alterar absolutament un cicle menstrual per evitar aquest possible risc d'embaràs. I el que hem d'intentar és evitar la situació que provoca que l'anem a buscar. Una cosa és tenir un accident, una cosa és que en un moment donat jo la necessiti. El que no podem és fer-la servir de mètode anticonceptiu habitual. No és un bon mètode perquè altera absolutament el nostre cicle, totes les hormones de forma més natural. Risc màxim, bueno, podem revisar-ho, però sobretot el que és important és que no tingueu clar que això és un mètode anticonceptiu vàlid de forma normalitzada. La pastilla postcoital és un mètode que en diem d'emergència, és un mètode anticonceptiu d'emergència. I emergència és això, que hi ha hagut una situació que ha provocat l'emergència. El que no pot ser és que la tinguem com un mètode habitual de forma contínua.
Doncs el que ens explicava la Laura, que hem de vigilar que tenen doncs, una quantitat important d'hormones i que evidentment doncs, que si volem gaudir d'una sexualitat plena i natural doncs ho hem de fer amb les mesures anticonceptives adequades, no
sí,
ens hem d'equivocar.
Sí, una mica pel que comentàvem també els altres dies, no, Raquel, que de fet l'única forma que tu tens de disfrutar és tenir clar que la teva salut i la teva integritat està garantida. Jo no puc disfrutar una relació si estic amb un mètode anticonceptiu que no funciona, si estic amb una persona que no sé si es posarà o no el preservatiu en el moment que toca. Per què? Perquè l'ansietat que a mi això em genera és absolutament enemiga del meu plaer. Només podem tenir plaer des de la calma i la tranquil·litat de que les coses les estem fent bé. I, de fet, jo moltes vegades els mètodes anticonceptius els fico aquí, no perquè un embaràs o no perquè puguem tenir una malaltia, perquè per sort, excepte el SIDA, la resta avui en dia ho curem. Però el problema gros és que si jo m'acostumo a estar patint perquè si em falla el preservatiu o si l'altre se'l posa o ja estic pensant en una marxa enrere, sortirà quan no toca, estic patint tant que pateix el meu orgasme. Jo he tractat gent molt jove i he tractat casos de problemes sexuals amb noies molt joves perquè aquesta falta de tranquil·litat els arriba a provocar tal ansietat que arriben a tenir problemes de forma contínua i has de fer una reeducació absoluta per començar a disfrutar del sexe.
Clar, perquè són masses traves, no? I al final doncs acabes...
Deixem de disfrutar.
Vinga, doncs una altra consulta.
Hola, m'agradaria saber també si entre sexe entre dos dies és recomanat la protecció.
Sempre que hi ha intercanvi de fluids existeix un risc. Sexe entre dues dones, doncs, evidentment hauríem de definir per començar si estem parlant de sexe oral o més sexe de fregament entre genitals. El risc existeix, el risc és més baix, bastant més baix que en situacions de penetració on el fluid de l'home és directe a dintre d'una cavitat mucosa, que és més fàcil l'absorció, amb la qual és cert que hi ha un risc més baix, però existeix. De totes formes, entenc que a vegades és difícil, no?, protegir-ho tot. Llavors, tinguem molt clar això, no?, amb qui estem, és una persona amb la que coneixem el seu estat serològic, sabem que és una persona sana, la coneixem, li hem demanat una analítica, hi ha hagut la confiança suficient com per fer-nos proves i saber que aquella persona està sana. I a partir d'aquí, bueno, sabem que el risc és baixet. Hi ha tríptics de tenir sexe segur amb dones publicats, que els podeu trobar a la xarxa per qui vulgui més informació, perquè realment el risc existeix. A vegades tenim aquesta percepció de no risc i és veritat que és baix comparat amb altres tipus de pràctiques, però hi ha cert risc.
Sempre també doncs, es pot anar als centres d'atenció primària, no?, i consultar el nostre metge de capçalera.
Sí, de fet, sempre que vulgueu o teniu la percepció de risc, és molt important la percepció de la persona de risc, no? Si jo tinc la sensació que he corregut un risc, jo puc anar al meu metge de capçalera, demanar-li una analítica general, o anar a una CIR, anar a un centre de salut sexual i reproductiva, inclús a la CIR, no? Hi ha el que se'n diu tarda jove, tenim espais on realment la gent més jove hi pot anar de forma inclús anònima, tant a fer consultes com a fer cribatges. I el que sí que us deia també l'altre dia, no tenim prou amb una analítica, a vegades val la pena fer frotis dels forats, no?, que hem tingut en risc, no només l'analítica, però això qualsevol sigui el metge de capçalera. Inclús si algú pues, diu, ostres, que jo no aniré al metge de capçalera perquè ma mare hi va 3 hores després. És important que el recordeu tots, no?, que els metges de capçalera tenim confidencialitat. O sigui, el que jo sé d'una persona no ho explico ni al pare, ni a la mare, ni al germà, si no hi ha un risc vital per aquella persona molt, molt agut, amb el qual realment la confidencialitat està garantida. Però jo entenc que a vegades el metge que has vist tota la vida pues, et costa més. Bueno, es pot demanar hora a la CIR, no va amb derivació del metge de capçalera, la CIR d'aquí Sabadell tu pots consultar i demanar hora immediata. I per la gent pues, que encara sigui més purista i no es vulgui ni visitar Sabadell, que sapigueu que a Barcelona hi ha un espai de diagnòstic ràpid que es diu Drassanes Express, que es pot anar a demanar pues, aquestes proves serològiques de forma anònima. És un servei que s'està intentant generalitzar i que en algun moment tindrem també al Vallès, però ara mateix aquest servei tan ràpid i tan anònim el tenim només a Drassanes de Barcelona.
Uh-huh. Aquí a la nostra ciutat trobem aquest espai al carrer Blasco de Garay número 19, que si la gent també doncs, vol fer les seves consultes, la informació és aquesta. Continuem, que encara ens queda alguna pregunta més.
Hola, me gustaría saber si puede funcionar una relación sin sexo.
Una bona pregunta, aquesta, també.
Aquesta m'ha deixat... No és que m'hagi deixat... M'ha deixat callada perquè... torno al depèn. Aquí ens caldria definir sexe, no? D'això per començar, i ens caldria saber una mica en quin context tenim aquesta relació, no? Per què? Sense sexe de no ens toquem, no ens mirem i no ens abracem, doncs probablement sí, pot funcionar una relació, però serà una amistat, no? Difícilment serà una relació de parella o una relació afectiva o sexual. Ara, si quan em parleu de si pot existir una relació sense sexe, estem parlant sense penetració, evidentment que pot existir, no? Sobretot en segons quins moments de la vida. No tots els moments de la vida necessitem el mateix. No és el mateix una relació estable quan tens 15 anys que una relació estable quan tens 80, no? I la sexualitat existeix des que naixem fins que morim. Amb la qual, probablement, si li preguntem a algú de 80 anys si pot existir una relació sense sexe, ens dirà que tenen un tipus de sexualitat pues, que és la seva, no? Potser de més de carícies, menys coitocèntrica. Clar, amb gent jove pot haver-hi perfectament relacions afectives sexuals on no hi hagi penetració, pues, perquè encara no és el moment, perquè estem avançant, ens estem coneixent, o inclús amb parelles noves. Tu pots començar una relació i que el primer no sigui el sexe. Ara, des d'aquesta concepció de sexe coitocèntric, si parlem d'una relació de parella on no hi ha res de sensualitat, on no ens toquem, on no ens mirem, podem ser molt amics d'aquella persona, però difícilment li podem posar el concepte de relació de parella.
Tot i que últimament hi ha persones que es defineixen com asexuals, no? Que no volen tenir sexe. No sé si també doncs, sí que poden tenir una relació afectiva, no sexual.
Les relacions les persones asexuals no són persones que tinguin... que no vulguin sexe com a tal, és a dir, m'explico. Les persones asexuals són aquelles que de forma espontània no senten una atracció sexual per cap dels gèneres, ni homes, ni dones, ni... Bueno, són gent que viuen sense massa necessitat o massa atracció sexual. Són gent que sí són capaços d'enamorar-se, sí són capaços de tenir una relació de parella i possiblement no tenen un desig brutal, però són gent que quan estan en relació de parella sí tenen aquest punt que us comentava jo de sensualitat. Potser no és una persona que de cop i volta pues, et muntarà tot el Kama Sutra en una nit, ¿vale? Són unes persones que el seu desig està en un altre nivell, però quan tenen relacions de parella sí són capaços de tenir relacions afectives i dintre d'aquestes relacions afectives tenen sexe, la gran majoria. O sigui, el que no tenen és aquest desig espontani de uah, m'acabo de posar moltíssim perquè he vist passar no sé qui. No, això no ho tenen, però sí que tenen aquesta capacitat d'estimar. La capacitat d'estimar és absolutament innat, absolutament a tots. És algo que no es perd, per molt que la teva orientació sigui asexual.
Afortunadament, afegiria. Laura. Vinga, l'última consulta d'avui.
Hola, bona tarda. M'agradaria saber quantes vegades es pot avortar.
Bueno, la veritat és que així com amb la postcoital us recomanava intentar evitar-les al màxim perquè ja és un tema hormonal. L'avortament és, jo diria que paraules majors, o sigui, quantes vegades es pot avortar? Pues home, en principi, i estrictament parlant, pues tantes com calgui. Sí que és veritat que no podem oblidar que un avortament no és una pastilla, un avortament és una agressió al cos, que evidentment tothom és lliure de prendre aquesta decisió, però que el que hem d'anar és evitar aquest embaràs no desitjat. El que hem de fer és, per poc que puguem, prendre totes les mesures que puguem per evitar l'embaràs no desitjat. No? Els avortaments són... quirúrgics, la majoria d'ells, i ja parlem d'un grau d'agressió al cos molt alt, sense tenir en compte que moltes vegades tenim efectes psicològics més enllà del que a vegades es creu, no? Un avortament, evidentment, no és un joc. Sí que penso que potser hauria d'estar més lliure o tenir-lo més a l'abast, però sempre com a últim recurs. L'hauríem de tenir una mica com a últim recurs, l'avortament.
Evidentment, ni més avui dia, que hi ha tants mètodes anticonceptius, o sigui, hauria de ser doncs, l'última opció, perquè crec que no és agradable per cap dona, estiguis o no a favor d'aquest dret. Moltíssimes gràcies, Laura. Ha estat un plaer, se'm passa superràpida la secció.
És molt xulo, gràcies.
A més, és superdivertit. Una abraçada a tots els nostres oients que fan possible també aquesta secció i són part d'aquest programa. També.
I animeu-vos a fer preguntes, que necessitem moltes més.
Exacte, recordem el número de telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86 678 77 56 86.